Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Vull ser una professional en futur. Per això, el dissabte 26 aniré a les sessions informatives de Blanquerna. Podré parlar amb professors, conèixer les instal·lacions i resoldre els meus dubtes.
Vine a Blanquerna i descobreix els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Dissabte 26 de març a 11:15 del matí a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, benvinguts. Comencem a Ràdio Estel, el Tot anirà bé, en aquest 25 de març, en tots els nostres sentits condicionats pel fet que és divendres i que al llarg del dia d'avui hem tingut força estones de sol, encara ara. Aviam si tenim sort i la situació s'allarga també al llarg del cap de setmana. Per començar el nostre programa, ens apropem, doncs, a la informació del temps, com sempre, amb Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps continua marcat per la inestabilitat, especialment a les comarques del sud de Catalunya, on al llarg del dia hem tingut precipitacions. I de cara a aquesta tarda, el que hem d'esperar a la resta de Catalunya és que augmenti la nuvolositat. De moment, de pluges només cap al sud, però només aquesta tarda, perquè demà la situació serà una mica diferent. Els vents de gregal que han bufat aquestes dues últimes jornades i que han mantingut les pluges només al sud, demà giraran més cap a llevant, i això farà que demà les pluges avancin de mar cap a terra i, per tant, haguem d'agafar el paraigua demà a tot Catalunya, sobretot comarques del litoral i del prelitoral, però també les precipitacions arribarien cap a l'interior i al Pirineu, on nevarà per damunt dels 1.600 metres. Aquesta tarda, vents de gregal moderats, temporal marítim, demà aquests vents seran més allevantats, per tant, augmentarà també l'altura de les onades. Demà temperatures que baixen, però diumenge la situació canvia. Ambient molt més assolellat. A veure, al matí tindrem alguns núvols, a primeres hores del matí sobretot, que a poc aniran marxant. Sortirà el sol més de cara a la tarda, però al matí també el veurem, i això permetrà que diumenge les temperatures pugin. La setmana que ve, ara per ara, ens indiquen les previsions que farà més sol i que les temperatures seran més altes, especialment les màximes.
Gràcies, Jordi. Ha costat, però finalment aquesta tarda s'hauran al voltant de la mateixa taula la ministra de Transport, Raquel Sánchez, amb el líder de la Plataforma Nacional en defensa del sector del transport. Una reunió que, segons les paraules de la ministra, té un caràcter exclusivament informatiu, ja que té la intenció d'explicar els acords als que es van arribar ahir a la nit amb els representants legals del sector, alhora que ha descartat que la negociació pugui continuar endavant. Caldrà estar atents, a veure què és el que passa, ja que aquesta plataforma ha assegurat que l'acord al que s'ha arribat amb les grans patronals no té en compte les necessitats dels treballadors autònoms i que, per tant, cal seguir negociant. En fi, qualsevol novetat que es produeixi aquesta tarda podran conèixer-la seguint els informatius, lògicament, d'aquesta casa. Tot això, en aquest divendres hem conegut com funcionarà el nou protocol Covid a Catalunya. A partir de la propera setmana, les persones que donin positiu però que no tinguin símptomes, o siguin lleus, no hauran de fer quarantena, només hauran d'evitar el contacte amb persones vulnerables i no participar en esdeveniments multitudinaris. Una mesura que busca clarament la gripalització de la Covid i que ens arriba abans de l'anunci del final de les mascaretes als interiors. De fet, podem pensar que tot acaba arribant, efectivament. Que li diguin, si no, als veïns de la plaça de les Glòries, que durant 7 anys han hagut de viure amb les màquines i amb els carrers aixecats. Ara arriba el moment de la recompensa i allà on tenien una autopista ja tindran espais verds i dedicats a l'oci. El cap de setmana del 2 i 3 d'abril entrarà, doncs, en servei el túnel de Glòries en sentit Llobregat, posant punt i final a 7 anys d'obres. Com diem, és clarament una molt bona notícia que volem comentar amb el gerent d'Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Manuel Valdés. Què tal? Bona tarda, senyor Valdés.
Hola, Toni, bona tarda.
Han estat efectivament 7 anys d'obres, però déu-n'hi-do el resultat, no?
Bueno, sí, crec que la veritat és que l'objectiu principal d'aquest túnel, que era alliberar la superfície de tot aquest trànsit d'accés a la ciutat, s'ha aconseguit i bueno, ara el canvi serà bastant radical a la plaça.
Certament. El cert és que han estat 7 anys, i ho hem parlat en més d'una ocasió aquí al programa, per tant no li estic regalant les oïdes gratuïtament, on ens hem quedat impressionats amb la dificultat que tenia que el trànsit es veiés afectat de la menor mesura possible, i val a dir que s'ha fet bastant bé, això, no?
Bueno, sí, la veritat és que l'obra en si, Toni, és molt complexa. Ha sigut una obra, jo, la més complexa que he conegut en tota la meva carrera professional. Clar. I temes coneguts a nivell d'enginyeria urbana.
Sí.
Perquè pensa que aquesta obra és un túnel que ha passat per sota de 4 túnels ferroviaris en servei, s'han mantingut en servei tota l'estona. Uh-huh. És un túnel que està per sota del nivell freàtic, o sigui, l'aigua que està en el subsol. Per tant, s'ha estat fent l'obra de la manera estanca que no permetís, diguéssim, que no li entrés aigua a l'obra. Uh-huh. I després amb tot el trànsit de superfície envoltant l'obra, el qual generava tota una sèrie d'elements que eren bastant delicats de poder portar a terme. O sigui que jo crec que el resultat de l'obra és molt bo, per sort no hem hagut de parlar d'aquests temes, ni de seguretat, ni d'interrupció dels serveis, ni de res. Això significa que han passat inadvertits, no perquè siguin menors, sinó perquè crec que s'han tratat prou bé, i mira, i aquí està el resultat final. I bueno, ara encaufem tot aquest trànsit d'accés a la ciutat per sota i alliberem la superfície que es pugui gaudir.
Estem parlant d'uns túnels que són realment llargs, 957 metres, la qual cosa explica molt bé la complexitat d'aquesta obra, que traurà a molts cotxes del damunt de la superfície. Ho dèiem ara fa un moment, no, senyor Valdés? Que els veïns de la zona han passat a viure davant d'una autopista al davant d'unes infraestructures que realment són d'envejar, eh?
Jo crec que sí, també tinc aquesta mateixa opinió. La primera part del túnel, la part que està, quasi la meitat del túnel, diguéssim, que està més cap a dintre de la ciutat, té requeriment uns 25 metres de fondària, que és la que passa realment per sota de tots aquests altres túnels. I la següent, que és la que va direcció, diguéssim, a la Rambla del Poblenou, des de Badajoz a la Rambla del Poblenou, uh-huh, aquesta ja només són 10 metres de fondària. Tot i que sembli molt, però és molt poc respecte a l'altre.
Clar, clar. I ara, senyor Valdés, tocarà fixar-se en la part de dalt, no? En el que és la plaça.
Doncs sí, ara que s'allibera la plaça, doncs precisament s'entra en una fase de redacció de... Primer es farà com alguna actuació inicial per deixar la plaça temporalment el millor possible, diguéssim, i la redacció d'un projecte per tota aquesta urbanització. Hi ha una part que ja s'està treballant dins del projecte del tramvia, de la connexió tramviària, que és la banda que dona l'edifici del DIHAB. Uh-huh. Vale, aquesta part que serà l'intercanviador de transport públic i que barrejarà la sortida del metro de la línia 1 amb el tramvia en superfície, i llavors els autobusos tant urbans com interurbans, aquesta part ja forma part integral de la urbanització associada a la connexió del tramvia que arriba fins a l'estació de Verdaguer, allà.
Clar.
Cap al centre de la ciutat.
Només una darrera cosa, senyor Valdés, seria fantàstic que un dia pogués venir i parléssim amb tranquil·litat d'aquestes obres, perquè em semblen veritablement una bogeria, no?, la de coses que s'han de tenir en compte simultàniament perquè provoquin la menor afectació possible a la ciutadania. Però em pregunto jo, que vostè deu respirar alleugerit una mica, no?, amb el final d'aquest túnel i la seva posada en marxa, no?
Sí, Toni, la veritat és que estem molt tranquils. Aquests últims dies han sigut la comprovació dels sistemes que estan dintre del túnel, uh-huh, els sistemes de telecontrol, els sistemes de funcionament correcte de tot els sistemes de connexió del túnel, d'extinció, d'enllumenat, bueno, i bueno, sí, la veritat, és un bon moment de molta relaxació després d'una obra tan complexa acaba arribant al final.
Certament. Senyor Valdés, gràcies per estar avui amb nosaltres per ajudar-nos a obrir el programa. L'enhorabona com a usuaris que som d'aquella zona, alguns de nosaltres, cada setmana. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres per l'invitació.
Gràcies. Bona tarda.
Molt bé.
Ara a les 3 i 9 minuts. Ja que era divendres i estem contents que sigui divendres, com sempre, també perquè tenim 3 hores per endavant realment molt xules. Noia Ros, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Explica'ns coses.
Doncs avui el Tot anirà bé seran 4 els noms encarregats de donar la benvinguda al cap de setmana. El primer, el de l'escriptora Gemma Lienas, que a partir de les 4 ens farà reflexionar sobre la bellesa i el pas del temps amb el seu nou llibre La vida privada de Carmesina Masot. Una dona de 87 anys que si una cosa té clara és que vol viure els seus últims dies sola i gaudint de la seva pròpia independència. El segon nom, un clàssic dels divendres, Antonio Fornés, que avui torna al programa per fer-nos descobrir el veritable origen d'una paraula que és en boca de tothom, la globalització. Van ser realment els grecs els que van començar a parlar d'ella? Doncs ho descobrim a partir de 4:45 amb ell, amb el nostre filòsof de capçalera. I el tercer, ni més ni menys, que amb el grup mallorquí, Antonio Font. Perquè a partir de les 5 descobrirem l'essència del seu nou disc Un minut estroboscòpica i també tindrem temps per descobrir quin és el millor maridatge per celebrar la nit dels Oscars d'aquest diumenge de la mà de la sommelier Meritxell Falgueres. Tot això i molt més avui, el Tot anirà bé.
A les 3 seran les 2 o les 4?
No ho sé, eh?
Veus? Ens ho preguntarem, eh? A partir de les 5 de la tarda, tu, Pere, ho saps, això, o no?
Doncs jo diria que en resten una hora.
Tothom dubta, no? A les 3 que seran? En fi, a l'última hora del programa ho expliquem. Pere Jumenté, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Les notícies d'aquest divendres 25 de març de 2022, per on encapçalem això?
Doncs marcades per aquesta aturada que segueix dels transportistes. Aquesta tarda, a les 5, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, es reunirà amb la plataforma en defensa del transport per carretera, entitat que ha convocat aquesta aturada que fa dies que dura i que tants problemes està ocasionant arreu. Aquesta matinada, després de 15 hores reunits, el govern espanyol va acordar donar al sector més de 1.000 milions d'euros en ajudes. La majoria destinats a rebaixar el preu dels carburants en 20 cèntims des del proper dimarts i fins al proper 30 de juny, com a mínim. Els transportistes també rebran ajudes directes. Un acord, però, que de moment no satisfà aquesta plataforma en defensa del sector del transport. Els camioners es queixen que treballen sota costos i demanen una llei que els protegeixi dels qui no ho respecten. I el preu de la benzina i el dièsel han baixat per primera vegada des de començaments d'any i després d'11 setmanes consecutives d'increments. En concret, ho fa amb un lleuger descens d'un 1% respecte als preus de la setmana passada. La baixada en el preu dels combustibles es produeix malgrat el repunt en la cotització del barril Brent, que ara és al voltant dels $120. Pel que fa a la guerra a Ucraïna, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, creu que les sancions de la Unió Europea contra Rússia arriben tard perquè no han aconseguit evitar la guerra, ho ha dit en una videoconferència durant la cimera que han celebrat a Brussel·les els 27. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha aterrat fa poca estona a tan sols 80 quilòmetres de la frontera de Polònia amb Rússia. A l'altra banda, hi ha la ciutat ucraïnesa de Lviv, punt de sortida de centenars de milers d'ucraïnesos i que va ser atacat, recordem, fa uns dies per missils russos. Un Joe Biden, recordem, que també té l'entrada prohibida a Rússia. Avui el mandatari nord-americà ha anunciat que els Estats Units augmentaran en fins a 15.000 milions cúbics el subministrament de gas natural liquat a Europa d'aquest any per reduir la dependència del gas rus. A Catalunya, Educació ha informat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que modificarà la llei de política lingüística. És la resposta del govern català a la sentència que obliga a fer el 25% de les classes en castellà. Avui s'acabava precisament el termini perquè el Departament d'Educació expliqués com faria complir aquesta sentència. Un acord que ahir al matí va presentar Esquerra, Junts, el PSC i els Comuns, però que hores després el grup de Laura Borràs se'n va despenjar. Esquerra Republicana ha demanat a Junts per Catalunya que no posi l'interès del partit per davant de les necessitats de protegir el català. Pel que fa a la pandèmia, ara ho explicàveu al inici del Tot anirà bé, Catalunya ha activat l'estratègia per gripalitzar la Covid. Salut deixa d'aquesta manera enrere l'autorització de casos diaris i passarà a fer-se 2 cops per setmana amb el nou protocol. També es deixen de fer proves a la població general, s'eliminen les quarantenes i les baixes es faran amb criteris clínics. Només es faran proves als majors de 60 anys i a persones també vulnerables. A més, les proves d'autodiagnòstic no es consideraran per confirmar una infecció. I acabem amb una notícia que també està avançant Ràdio Estel. Avui, la Sagrada Família assegura que l'espai que té a Gaià, al Bages, per construir grans peces del temple, continua estant operatiu. Ho ha confirmat aquest matí el president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, aquí a Ràdio Estel, després que el jutjat número 2 de Barcelona hagi admès a tràmit el seu recurs presentat ara fa tot just uns dies.
Molt bé, gràcies, Pere, que tinguis bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Uns segons per arribar a un quart de 4. Ara fem un cop d'ull als diaris digitals. Just turn up the light. I en què ens fixem, Núria?
Mira, doncs avui et començo explicant que els Mossos d'Esquadra han detingut un agent del cos per passar informació confidencial a narcotraficants. En concret, ha estat la Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra l'encarregada de detenir aquest veterà agent dels Mossos després d'haver-lo enxampat. Segons ha pogut explicar la policia catalana, el policia va fer presumptament més de 400 consultes irregulars i no justificades als sistemes d'informació policial, uns moviments que el van portar a la seva detenció, però també a la d'una noia acusada de col·laborar amb grups criminals, sobretot dedicats al narcotràfic. Segons les informacions recollides per aquesta divisió de la policia catalana, l'agent dels Mossos, com dèiem, hauria filtrat informació policial a un grup criminal organitzat especialitzat en diferents àmbits delinqüencials a canvi d'obtenir beneficis econòmics. A tot això també s'ha pogut saber que l'agent informava el grup criminal ubicat a la zona de la mina i a la zona nord de la capital catalana. Aquesta, recordem, no és la primera vegada que els agents dels Mossos d'Esquadra són arrestats pels seus propis companys. Fa poques setmanes, de fet, la mateixa àrea d'investigació de la Divisió d'Afers Interns va detenir a un agent de les Terres de l'Ebre, també acusat d'haver fet consultes prohibides a la base de dades de la policia per tal d'aconseguir informació per una persona que estava relacionada directament amb un entramat criminal relacionat també, doncs, amb el narcotràfic. Tot això en un dia on també t'explico que el Bicibús de Barcelona ha estrenat avui al matí una altra ruta. En aquest cas es tracta d'una nova línia que passa pels voltants de la Sagrada Família i que ja s'ha convertit en la vuitena de la ciutat, que ja passa per tres centres escolars. L'inici de la línia és concretament al carrer de Provença, amb Cartagena, puja per Marina i segueix pel carrer de Còrsega fins a Sardenya, on té parades de les escoles Fructuós Gelabert i la Sagrada Família. Tot seguit baixa per Sardenya i torna a agafar el carrer de Provença fins al carrer de Roger de Flor, on hi té la seva última parada a l'escola Nou Graons. Una línia que està previst que sigui quinzenal, tot i que es podria replantejar que sigui setmanal si hi ha una forta demanda. L'objectiu de la iniciativa, segurament, és generar espais més segurs per poder fer servir la bici com a mitjà de transport per arribar a l'escola, així com també impulsar canvis a la mobilitat de la ciutat. Una mobilitat sostenible que sigui segura i còmoda pels usuaris i que, de moment, ja ha tingut una molt bona rebuda i que s'ha estès en altres ciutats com, per exemple, San Francisco. I avui, Toni, per acabar, i com no podia ser d'una manera, els protagonistes dels digitals són Antonio Font. Més enllà, un tren de cotxos com bois, dois... Perquè avui el grup mallorquí ha presentat el seu nou disc, i abans ho dèiem, després de 8 anys de silenci, es diu Un minut estroboscòpica i està format per un total de 10 cançons que diuen recuperen l'essència del grup amb notes de poesia, ironia, surrealisme i l'univers del Mediterrani. Un disc molt esperat des del moment de l'anunci de la seva separació l'any 2013 i que avui ja podem assaborir. De fet, abans ho dèiem, ho farem amb el baixista i contrabaixista del grup, que es diu Joan Roca, aquí.
I que estarà en aquest programa a partir de les 5 de la tarda. Gràcies, Núria.
Gràcies a tu.
No sabem si vindrà en bicibús o no, però en qualsevol cas serà molt benvingut. Ara passen 2 minuts d'un quart de 4, també els integrants de la nostra tertúlia, que de seguida seuran al davant d'aquests micròfons. Avui comentem l'actualitat amb l'Ivan Condés, de Junts per Catalunya, Elisabet Ortega, del Partit Popular, i Guillem Casals, d'Esquerra Republicana. De tot plegat, en parlem de seguida al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80...
Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Running through the strange light, chasing all them green lights, throwing out the shade for a little bit of sunshine, hit me with them good vibes, pictures on my phone light.
I són les 3 i 20 minuts. M'hagués agradat tant que escoltessin la conversa que teníem ara mateix. Elisabet, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Són coses que s'han de quedar coses en privat.
No, home, però si estem parlant del sol. Què? Estem parlant de les ganes de
no,
sol.
No, però per fer una miqueta així com de misteri, home. No, bueno, no, aquí no, ja es bomben periodistes sempre igual.
Oh, quina gent.
Han de fer públic tot.
Quin mal rotllo de gent, eh? Guillem Casals, bona tarda, Guillem.
Bona tarda.
Que poc te'n refia, eh? Aquest...
Bueno, periodistes i polítics.
Imagina't la combinació, eh? Imagina't. I el millor de tot, Ivan, és que l'única cosa que estàvem dient, Ivan, contés, bona tarda.
Bona tarda.
Era quines ganes de sol que tenim tots, no?
Ganes de diumenge, de sol, de natura, no?
Ai, sí.
I de que s'acabi aquest hivern d'una vegada.
I espavilar-nos una mica i airejar-nos, sí, sí. I que s'acabi tant problema i tanta història i tant patiment, no? Perquè... Sí.
Això crec que no se soluciona amb la primavera, eh? Igualment.
No, però de mica en mica, no? Avui veiem aquesta notícia que, per exemple, i encara que sigui un apunt inicial i després passem a una altra cosa, no? Però aquest camí cap a la gripalització de la Covid, el fet de ser positius però ja no haver de fer una quarantena, sempre i qual o siguem asimptomàtics o tinguem símptomes lleus, home, doncs és una bona cosa, no, Guillem?
No, és una bona cosa. Fa setmanes que comentem que sembla que anem desapareixent d'aquest estat més pandèmic per anar cap a una situació relativament normalitzada de la Covid, és evidentment una bona notícia i tant de bo, diguéssim, es confirmen els millors presagis.
Sí, clar, sí. I ja ens tregui el mascaret un dia d'aquests als interiors, que serem molt feliços, no, Ivan?
Totalment, és el que estem esperant tots. Tot i que jo, per exemple, a nivell personal, jo la mantindré, per exemple, en llocs com el metro, com el bus, com els transports públics, no només per Covid, sinó per exemple, grip. Jo crec que és una mesura que intentaré mantenir.
Mm-hmm. Elisabet, tu també?
No, jo crec que sí, que llocs com el transport públic, no? Llocs que són més petits, on veus que no hi ha possibilitat de ventilació ninguna, perquè l'espai és tan petit i anem tan amuntegats, que jo crec que sí. Una mascareta quirúrgica mai no molesta tant.
No anem a parlar de transport públic, però sí de transport, perquè a les 5 de la tarda, i aquí ara sí que obrim objectivament el que són els grans temes de l'actualitat del dia, es produeix aquesta trobada entre la ministra de Transports amb la plataforma en defensa del transport per carretera. Ahir, efectivament, es va assolir un acord, però aquesta plataforma diu que han de seguir negociant, cosa que ja ha descartat la ministra, perquè a l'acord es deixen fora els petits autònoms, per entendre'ns. No? En qualsevol cas, sembla que hi ha fumata blanca en el que serien les grans negociacions amb els portaveus oficials, per entendre'ns. No sé, Ivan, si entens que estem posant punt i final al problema, ja.
Però bé, depèn d'aquesta darrera plataforma d'autònoms, a veure, perquè recordem que són els que van iniciar la vaga i els que han creat tots els problemes de desabastiment. Jo espero que sí, que solucioni. El que sí que volia palesar és que jo crec que hi ha hagut una manca de reflexes per part del govern espanyol. Ja fa 15 dies que estaven en vaga, ja fa 10 dies o més que països com Alemanya, com França, com Itàlia han pres mesures. Han pres mesures pels transportistes i pels ciutadans. Recordem que aquí només hi ha mesures pels transportistes i que els ciutadans també patim un 7% d'IPC acumulat i que també paguem caríssim el combustible. Recordem que està en mans del govern baixar, per exemple, el 50%. Recordem que el preu de la benzina, el 50% són impostos. Uh-huh. Per tant, jo crec que són mesures parcials per un col·lectiu. Però jo volia fer una reflexió més enllà de per què són lents i per què no es prenen totes les mesures que el govern podia prendre, sobretot que afecten a les grans elèctriques, aquests grans oligopolis, no? Uh-huh. I era que avui he llegit que Ángel Acebes havia estat nomenat nou president de la Comissió d'Anomenaments d'Iberdrola.
Ángel Acebes?
Sí.
Feia temps que no sentíem a parlar del senyor Acebes.
Aquelles dues línies d'investigació, si no recordem malament. I clar, Palasaca, els últims 20 o 30 anys, 175 alts càrrecs dels governs espanyols de PP i PSOE, ministres, presidents, secretaris d'Estat, han anat a parar als consells d'administració de totes aquestes empreses energètiques. Empreses que, a més, ho he notat, eh? Beneficis, 2021, a Turgi, 1.231 milions d'euros, Repsol, 2.499 milions d'euros, Iberdrola, 3.885 milions d'euros i Endesa, 1.433. Per tant, recordo que la setmana passada, quan vam parlar d'això, i dir, han de baixar impostos, els governs ho han de fer, tu vas dir, Toni, home, però no pot ser que sempre baixem impostos, perquè aleshores recaptarem menys i el govern tampoc arriba tant. Clar, el govern ha de fer la seva part, que és baixar impostos, però aquí, un servei essencial com les elèctriques també han de posar l'espatlla. També, si no volen fer elles voluntàriament, que dubto que ho facin, el govern hauria de regular, i pot fer-ho, té la potestat per fer-ho, per obligar a les elèctriques a també rebaixar uns cèntims en el preu del carburant, i jo crec que és el que ha mancat d'acció de govern.
Has vingut amb els deures fets avui, eh?
Sí, home, sí.
Elisabet, com ho veus?
Pues, home, fins a la reflexió que ja ha començat a embolicar coses... Fes, clar,
no?
Que
ja ha canviat la cosa.
No, fins abans, totalment d'acord. Clar, o sigui, són mesures, primer, que arriben molt tard, perquè el que no pot fer un govern és aquest home que va començar la campanya aquesta pels bancs, no? Perquè tracta millor les persones grans al banc, una persona sola comença una campanya en internet i el rep la ministra. Una plataforma està reclamant coses molt òbvies per continuar treballant, perquè volen continuar treballant, i no els volien rebre. 15 dies esperant a ser rebuts per una ministra quan hi ha un problema totalment important que els està afectant directament a la seva feina, que no poden treballar perdent diners cada dia, doncs han arribat molt tard. El que comentava el company, les mesures que siguin només pels transportistes, jo me n'alegro que siguin pels transportistes, però clar, ahir mateix a Repsol em va enviar un missatge que pagant amb el Wallet tinc 10 cèntims de descompte.
Sí, sí.
Clar, i vaig posar un tuit dient, ostres, una petrolera es preocupa més per mi que el meu govern, de les persones, faig signe de cometes. Clar, això és fort, eh? Aquesta sensació que hi ha una petrolera, que són els grans dolents, no?, del món, que ens han explicat sempre la cultura aquesta occidental, que es preocupin més que nosaltres puguem continuar posant benzina als cotxes per continuar fent la nostra vida. Hi ha persones que no vivim a Barcelona. A mi m'agradaria molt poder venir en bici, però no tinc fons físic per venir des de Sant Feliu de Llobregat en bici cap a Barcelona. Hem de pensar que hi ha persones que necessitem un transport privat de combustió, perquè és el que tenim ara. Llavors, mesures pels transportistes està molt bé, però que baixar una miqueta dels impostos, que hi ha molt de marge sense que la recaptació de l'Estat es vegi perjudicada, jo crec que també seria una mesura important.
Guillem, com ho veus, això?
No, a mi em preocupa de fons, diguéssim, bueno, que és un històric, eh? Però que el govern no està a l'alçada, diguéssim, que en aquest sentit, doncs, Espanya no fa la feina i que els problemes el superen. I una vegada més, tornem a un nou tema on la frase que més escoltem és arriben tard les respostes, arriben tard les solucions, arriba tard que ens asseiem a la taula a negociar, a parlar-ne, el que sigui. Quin és ara, a més, el risc? Que ens quedem curt amb les mesures que haguem de prendre, no? I, per tant, amb una situació, diguéssim, mundial o global prou preocupant, quedar-nos curt amb les mesures per intentar fer determinats equilibris de poders, els que siguin, el que acaba donant ales, en aquest teòric govern més progressista de la història, acaba donant ales a determinats populismes, no? I manifestacions com les de l'altre dia on el gran clam era baixem els impostos o on els manifestants es senten legitimats per parlar de gobierno ilegítimo, no? I per tant, on hem parlat més d'una vegada, però on els populismes, on l'extrema dreta se sent còmoda. Per tant, jo què li demanaria a aquest gobierno més progressista de la història? Que de veritat intenti, com a mínim, ser-ho. No dic que ho sigui, però que com a mínim intenti aspirar a ser-ho, per tant, que hi posi visió global al conflicte, que és prou important, i que hi posi mesures atrevides.
Ens acompanya el secretari general de la Confederación Española de Transporte de Mercantías, el senyor Dulce Díaz. Senyor Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados de saludarle ante todo. Mire, voy a utilizar la última intervención para hacerle una pregunta. ¿Las medidas que se han tomado son suficientes o nos quedamos cortos desde su punto de vista?
Mire, nosotros estamos francamente satisfechos con el resultado de las medidas. Tardamos 14 horas ayer en conseguir renegociarlas, precisamente porque era un paquete de medidas muy ambicioso. Y bueno, pues requiere un importante esfuerzo presupuestario por parte de la administración y, como le digo, pues nos llevó su tiempo convencerles de la importancia que tenían para mantener vivo un tejido empresarial que lo hemos visto durante la pandemia y lo estamos viendo ahora con Ucrania es absolutamente necesario para que, bueno, pues todo funcione con normalidad.
Esa palabra que utiliza usted, normalidad, ¿cree que la vamos a recuperar pronto en lo que hace referencia al transporte de mercancías en las carreteras españolas? Porque efectivamente todavía tenemos esa plataforma que dice que hay que seguir negociando.
Bueno, yo creo que los acuerdos que complementan los que ya firmamos en el mes de diciembre y se publicaron en el boletín oficial del Estado el pasado mes de marzo, dejan sin argumentos a cualquier tipo de reivindicación en estos momentos. Me consta que la ministra de Transportes se va a reunir hoy por la tarde con Plataforma para explicarle precisamente el contenido de estos acuerdos, que, como les digo, satisface prácticamente no solo nuestras reivindicaciones, sino también las suyas, y que entendemos que el conjunto de los dos paquetes de medidas pues solucionan tanto los problemas estructurales que tenía el sector, que iban un poco comprendidos en el primer paquete de medidas, como los coyunturales que han empezado a surgir a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania.
Claro, también a los trabajadores autónomos, a los pequeños trabajadores autónomos, se lo pregunto, usted lo sabe, porque efectivamente el argumento que pone encima de la mesa la plataforma es que no tiene en cuenta a esos trabajadores autónomos.
Mire, eso es absolutamente falso. CETM, que es la organización a la que yo represento, es la organización de España que más autónomos del transporte tiene. El 50% de nuestros socios son autónomos y hasta el 80% son pymes. O sea, que nadie puede decir absolutamente nada en contra de eso, porque ya le digo que es absolutamente incierto. Pero es que además le pasa lo mismo al resto de patronales del Comité Nacional de Transporte por Carretera. El sector es un sector tremendamente atomizado, hablo del transporte, evidentemente, en el que la dimensión media de una empresa apenas llega a los 4 vehículos. Las patronales que lo representamos, al final lo que tenemos son a las empresas que hay en el mercado, y las empresas que hay en el mercado son en su mayoría autónomas o pymes. Con lo cual, decir que la CTM o que el Comité Nacional de Transporte por Carretera no representa al camionero de a pie es absolutamente falso. Ya le digo yo que somos la organización de España con más autónomos.
Señor Díaz, por tanto, vuelvo al principio, satisfecho por los acuerdos a los que se ha llegado, ¿eh?
Por supuesto.
Muy bien. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya aclarado, por tanto, lo que es la visión que de esos acuerdos tiene pues la mayor plataforma, efectivamente, que representa a estos trabajadores. Ha sido usted muy amable, señor Díaz, muy amable. Buenas tardes.
Encantado de estar con ustedes. Buenas tardes.
Igualmente, és el secretari general de la Confederació Espanyola de Transport de Mercancies. Quina valoració feu? Perquè estan més satisfet el sector dels transportistes que vosaltres mateixos, no? Després d'escoltar-vos i després d'escoltar-lo a ell, de manera molt òbvia, d'altra banda, no?
No, jo torno amb l'anterior, eh? Sí, de fet, bueno, celebrar, diguéssim, que estigui content. Ell deia, no?, acuerdos que complementen i que dejan sin argumentos a la reivindicació, excepte, afegiria jo, que la reivindicació vagi més enllà, diguéssim, de les demandes que han sigut públiques i que, per tant, la voluntat de la reivindicació, com en algun moment crec que s'ha intuït o s'ha vist, sigui fer caure aquest govern, o sigui debilitar aquest govern més enllà de les demandes legítimes que hi puguin haver-hi i que crec que comentava el company. Uh-huh. La ministra en un principi s'ha compromès que la reunió aquesta tarda és gairebé informativa i, per tant, que rep, però que...
Perdona, Guillem, sense gairebé, és estrictament,
exacte,
informativa.
Que, per tant,
sí,
l'acord ja està pres i que no té cap interès, però el que sí que, i torno a la primera intervenció, jo reclamaria aquesta valentia al govern de l'Estat i, per tant, li demanaria que posi el mercat, diguéssim, energètic al servei del bé comú i, per tant, doncs, des de limitar el preu del gas a desdoblar el mercat elèctric, a assumir control d'hidroelèctriques, a un seguit de mesures que han de ser atrevides i que canviarien de fons i no ens hauríem de trobar d'aquí 6 mesos, 1 any, 5 anys tornant a tenir determinades discussions.
Veurem què passa el dia 29. Voleu afegir alguna cosa?
No, bàsicament això. Perquè sembla l'acord, no? Un dels acords són 1.000 milions, 1.050 milions, no? Per aquests autònoms, per aquests transportistes, 20 cèntims d'euro per litre de descompte fins al 30 de juny. Amb lo convulsionat que està el món, ja veurem quines són els productes d'energia a 30 de juny, no? Però el que sí que sembla, no és una mesura estratègica, eh? Ara el Guillem comentava, no? Calen mesures estratègiques a nivell energètic, a nivell de gas, i aquí avui llegia que la Constitució permetria, en certs casos excepcionals, nacionalitzar certes empreses essencials. I recordem que això són empreses essencials. No és que això vagi amb el meu pensament ideològic.
Deixa'm que et digui una cosa. O sigui, a dia d'avui fer aquests arguments són fàcils.
No.
Si, Ivan, si parlem de nacionalitzar aquests serveis.
No arribarem a aquest extrem.
Fa 6 mesos, us imagineu com estaríem parlant en aquesta tertúlia?
No cal arribar a aquest extrem, segurament, però el govern té eines legislatives per intervenir molt més en el mercat energètic i no ho fa.
Mira, quan et poses del punt de vista, no?, de persona usuària que rep la factura, que et cruje cada mes per pagar la llum, dius, sí, nacionalitzem que això vagi. Servei essencial, tu ho has dit. Llavors, per què estic pagant un 21% d'IVA com si fos un objecte de luxe? Clar, si és essencial, que baixin al 4% d'IVA.
Però per què no s'ha fet mai? És que ni que estiguéssim parlant d'una cosa que va començar la setmana passada.
Que ja et dic, podria entendre, no?, l'electricitat en la nostra vida ara és essencial. No podem viure sense llum, ni sense aigua, i sense gas i tot això. Llavors, per què estem pagant uns impostos que reflexen que no és un bé essencial per la meva vida?
Perquè des de fa 30 anys hi ha 175 càrrecs públics a les administracions. I aquest és un problema d'estat molt greu. Abans parlàvem de la democràcia defectuosa. La democràcia defectuosa i clarament corrupta. A vegades les coses són el que semblen. I si no hi ha marge de maniobra de tots els governs dels últims 40 anys de l'Estat...
Però tu pensa que l'elèctrica al final no s'enriqueix més perquè tingui un 21% d'IVA, o no? I sense ser massa experta en el món elèctric, ni d'empreses de subministraments. Però el 21% d'IVA és per l'Estat. Fent caixa.
En tot cas, segurament hauríem de crear una mena de comissió de temes transversals que vagin més enllà d'allò que marca estrictament l'agenda del dia. Perquè no estem parlant d'una cosa que hagi començat ni avui ni demà. I és un debat que segurament, per fer-lo bé, no es pot fer en una setmana. No pot ser que arribin 4 indicadors que ens facin realment veure tots com se'ns dispara la factura i aleshores, de correcuita, haguem de fer el que no s'ha fet en 30 anys. No sé què penseu al respecte, Guillem.
No, òbviament, i per això també és important... I ara sí que es torna al país, diguéssim, però estratègies de país que et permetin tenir mesures alternatives per no haver de dependre de segons qui o de dependre de segons quins moments de geopolítica o etc. I, per tant, caldrà pensar com des del propi país generem l'energia suficient, generarem determinades, diguéssim, situacions que ens siguin favorables, insisteixo, per no dependre del control o de l'Estat espanyol o de determinades situacions de geopolítica, com poden ser, doncs, gasoductes d'Algèria o de Rússia.
En qualsevol cas, hi ha una cosa que sí que està clara, que tots els grans temes que avui tenim al damunt la taula tindran conseqüències, d'una manera o una altra, no? Ara parlava el Guillem de la geopolítica, de manera molt clara estem veient, ahir parlàvem, no?, ahir que es complia un mes de l'inici de la guerra a Ucraïna, de com han canviat les coses, de la europeïtzació que va a més, però també de la occidentalització que va a més, no? Com d'alguna manera tot està canviant. I he posat uns quants exemples, unes quantes vegades, perdó, aquell exemple de Nicolás Maduro dient que bonites lucen les banderes venezolanes i dels Estats Units un al costat de l'altre, no? Que, escoltes, allò et crida molt l'atenció. Avui hem vist a Joe Biden aterrant a pocs quilòmetres de la frontera amb Rússia, a Polònia, concretament, i la sensació... Després d'aquest mes, no sé com ho veieu, no? Però va fent un cop d'ull als titulars, i és que a Putin no li estan sortint les coses com s'esperava, no? Realment estem veient, avui, hi ha qui està conversant que, efectivament, Ucraïna podria haver recuperat algunes ciutats. Bé, no sé, hi ha molts titulars, no? No sé, Ivan, com estàs, quina lectura fas de tot el que està passant?
Sí, i sembla, quan vas a les fonts, amb aquest conflicte, a mi, per exemple, m'ha passat, no?, que comences a seguir per Twitter, principalment, o xarxes socials, comptes de periodistes d'Ucraïna, Ministeri de Defensa d'Ucraïna, de la intel·ligència, per exemple, d'Estats Units o del Regne Unit, no? I ells que serien fonts més, diguéssim, neutres o independents que no l'ucraïnesa, perquè també, evidentment, hi ha propaganda en els dos contendents, et diuen clarament que els avanços russos estan absolutament aturats i que tenen greus problemes de subministrament, i això que has comentat avui de les dues o tres ciutats recuperades, avui la intel·ligència del Regne Unit ho confirmava, no? Per tant, sembla que sí. I bàsicament, quan veiem els mapes que ens ofereixen els mitjans de comunicació de l'ocupació russa, veiem que cap a l'oest d'Ucraïna no avança. No sé si és per voluntat, perquè ells simplement tenien la intenció de tapar la sortida al mar d'Ucraïna i ocupar el Donbass i Kiev i poca cosa més, però certament està tenint molts problemes. I espero que, evidentment, com tothom, que no se'n surti.
Sí, no, que la veritat que a mi m'és difícil, no?, saber si a Putin li estan sortint bé les coses, perquè jo no tinc molt clar què volia aquest home des d'un començament. Llavors, per mi és agosarat dir no, li estan sortint o no li estan sortint, perquè és el que comentava, no?, abans, que no està avançant. gairebé els mapes, no?, que t'ensenyen els mitjans de comunicació de les franges que estan sent atacades o invadides per Rússia, no s'han mogut gairebé, estan destrossant-ho tot, això sí. Llavors, jo a mi, un pensament així una miqueta innocent, penso, per què vols anexionar-te a una ciutat que has arrasat? Què vols d'aquesta ciutat com Mariupol, com l'ha deixada, no? Llavors, no tinc molt clar si només volia fer por, si realment volia anexionar-se al Donbass o vol la sortida al Mediterrani. No tinc molt clar si li estan sortint o no, perquè és impossible, jo crec, ficar-se en la ment d'aquest home.
Tu com ho veus, Guillem?
No, anava a començar, de fet, curiosament igual, que és dir que no sé assegurar si Putin està content o trist amb com està avançant tot, perquè no sé assegurar què pretenia amb tot plegat. El que... Jo no tinc la sensació, evidentment, ni que hagi sigut tan ràpid com es preveia les primeres 24 o 48 o 72 primeres hores, aquell cap de setmana. Però alhora tampoc tinc la sensació sincera d'un final a curt termini. No la tinc. I per contra, escoltant una mica o llegint determinada gent, l'altre dia hi havia una contraportada a La Vanguardia d'un expert en geopolítica que assegurava que a la llarga això segurament a qui més acabarà castigant és Europa. I per tant, poques opcions segurament té a dia d'avui Ucraïna d'acabar acceptant una certa neutralitat a curt termini, crec, però alhora és veritat que Rússia té un control de l'espai aeri, Rússia té una manera d'interpel·lar directament, i que sigui per història, per idiomes, per lligams a la població d'Ucraïna, i per tant em costa veure el símil que algú ha intentat fer en algun moment sobre si Ucraïna serà un nou Vietnam. Jo no crec que estiguem en aquest escenari, no crec que pugui perdurar o que pugui ser una guerra estil el que va passar a Vietnam. Ara bé, això vol dir que Putin perdrà, diguéssim, dintre dels cànons clàssics de discussió? Doncs no ho sé, la veritat, com dèiem, és difícil entreveure què volia Putin en un inici. Segurament ell hauria desitjat una victòria ràpida, que és veritat que aquesta no s'ha donat, però a mig termini jo no tinc clar que es pugui resoldre amb Putin perdent molt més poder del que tenia el dia abans dels primers gestos. No, per tant...
Però per mi sí que Putin ha perdut en el moment que la guerra moral la té perduda, totalment. Intentar ni tan sols de... explicar, no?, donar una explicació lògica del que ha fet, i després la batalla de la comunicació l'ha perdut, però d'una manera abismal amb el president d'Ucraïna.
Perdó, que no s'entengui malament. Cap defensa, radicalment cap defensa.
No.
Dic,
sí, no ho deia per tu, Llavors, no ho deia per tu, però...
Jo crec que Putin ha perdut la batalla comunicativa, segur, des del prisma europeu o des del prisma català, diguéssim, ara com des d'on estem tenint la conversa, diguéssim. Ara bé, l'està perdent internament o l'està perdent en l'espai fronterer amb Rússia, l'està perdent a Crimea, l'està perdent al Donbass i tal, dic que no ho sé. O si més no, ho mostro un cert escepticisme.
És molt interessant fer aquest exercici que comenta el Guillem, que jo crec que l'estem fent tots, no?, de llegir avui un expert amb un altre. Ho recomano molt, si teniu una estona un dia d'aquests. Ahir a les 4 de la tarda vam tenir el president del CIDOB, Antoni Segura. Va ser una entrevista veritablement interessantíssima, no?, per valorar una mica què és el que està passant allà. I, efectivament, valorar quin és el suport intern que té Vladimir Putin dins l'Estat, perquè és veritat que estem assistint a les primeres dimissions d'alts càrrecs del govern que se'n van, periodistes que s'estan marxant de Rússia. Avui llegia que hi ha una periodista dissident que ha mort en estranyes circumstàncies. Bé, aquelles coses que passen. I després una altra cosa. Llegint tantes coses que és impossible recordar qui les ha escrit totes, no? Però llegia que l'exèrcit no és que faci del tot costat, li fa cas, lògicament, és el comandant en cap, no? Però que Putin sempre ha utilitzat una institució intermitja entre ell i l'exèrcit, i aquest exèrcit les estaves són bastant magres en aquests moments, no? Segons una investigació de New York Times sobre comunicacions no encriptades de l'exèrcit rus, es confirma que estan rebent atacs directament... rebent ordres d'atacar la població civil i que, a més, estan passant per moments molt complicats en moltes circumstàncies aquest exèrcit, no? És a dir, que tenim moltes coses, moltes fitxes, i van ballant simultàniament aquí, no?
Hi ha moltes variables. El que és cert
Jo no sé com acabarà Putin a nivell intern. El que és cert és que des del 24 de febrer tot ha canviat per Europa i la Unió Europea,
tot.
Pels Estats Units,
sí, sí.
Per Putin, evidentment, pels ciutadans d'Ucraïna i sobretot també pels ciutadans russos. Aleshores, poder analitzar o fer ara previsions de com acabarà aquesta situació és pràcticament impossible. No ho sabem. Que jo crec que hi haurà conseqüències polítiques d'algun tipus. A Rússia, segurament. Ara, és impossible predir si seran en pocs mesos o seran en pocs anys.
Vols afegir alguna cosa? No. O passem de tema, no? Perquè a Catalunya, Educació ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que modificarà la llei de política lingüística. Com saben, és la resposta, abans ho explicàvem, la resposta del govern a la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà. L'acord que ahir al matí van presentar Esquerra Republicana, Junts, el PSC i els Comuns, però que hores després el grup de Laura Borràs se'n va despenjar, no? Esquerra Republicana ha demanat a Junts que no posi l'interès del partit per davant de la necessitat de protegir el català. I com aquí tenim representants en aquest moment, tant d'Esquerra com de Junts, doncs més que interessant escoltar-vos.
Jo em quedo amb les crispetes mirant només.
No, no, compartim crispetes i després em dones la teva opinió. Faltaria més. Ens expliques, Ivan?
Sí. Te les pots menjar totes les crispetes, eh? Perquè jo normalment en públic no atacaré mai un independentista i menys per una qüestió d'aquestes. A veure, en primer lloc, hem d'analitzar el context en què això es produeix. Això es produeix amb una sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut de 2006, l'any 2010, que arrasa amb el blindatge del català i amb un consens que hi havia hagut des dels anys 80 per aquest tema. D'acord? A partir d'aquí, en cadena acaben una sèrie de sentències, l'última del 25% a Canet, que ho trasbalsa realment tot.
Mm-hmm.
D'acord? Per tant, estem en un context de repressió política, d'una armada togada que aprofita qualsevol moment per, dins la causa general contra l'independentisme, atacar, i ara li ha tocat a la llengua. Jo crec que ahir va haver una explosió, no?, a Twitter o dins de certs camps independentistes, perquè és cert que hi ha gent que no ha assumit que no som un estat independent i que hi ha coses que el govern no pot fer. Jo entenc, en certa manera, aquesta reflexió. Això ho feia el Francesc Abad amb un article aquest matí, i jo estava bastant d'acord, d'acord? Si volem una escola en català, l'única manera d'assolir-ho i de tenir un model propi serà amb la independència. La resta, oblidem-nos, perquè serà un camp de mines. El que es va fer ahir té bona intenció, és la manera d'una mica eludir la imposició d'aquest 25%, però està mal executat. Jo crec que són mesures que escapen molt d'aquell consens que hem tingut tots al voltant de la immersió lingüística. Per què? Home, es carrega un dels aspectes que es carrega fonamental, no? Aquell assessorament, aquell acompanyament a nois nouvinguts amb altres idiomes. Es carrega un concepte que al PSC li agrada molt, no? Que és adaptar el model lingüístic de cada escola segons el territori. Home, a mi això m'estranya molt que Esquerra ho hagi assumit, perquè això ha sigut la tesi del PSC, sempre per revisualitzar encara més la llengua en certs territoris. Per tant, hi ha conceptes, bona intenció, però amb mals conceptes i mal aplicat. I ara parlem de Junts, perquè, evidentment, Junts hem de fer autocrítica. Jo aquest matí sentia molts tertulians, que els tertulians, quan no estan a partits polítics, teòricament saben molt o pontifiquen molt, però no saben com funcionen els partits polítics. Junts ahir rectifica, i jo me n'alegro que rectifiqués, havia de rectificar, rectifica perquè a les xarxes, i jo estic amb unes quantes xarxes, amb militants i amb dirigents de Junts, els militants volem que això rectifiqui i que no s'aprovi. Sí, l'explosió que es va poder veure a Twitter, a les nostres xarxes internes hi és, i tothom demanava rectificació. I nosaltres el que fem, els càrrecs intermitjos, els que estem a baix, als nostres dirigents els diem, per qui no, rectifiqueu. I a partir d'aquí es rectifica. Això també palesa que, home, Junts ha tingut un problema de transmissió de comunicació i de decisió interna, perquè és cert que hi havia certs diputats que no estaven de tot el cas de com anaven aquestes negociacions. Per tant, al cap i a la fi, escolta, jo me n'alegro de que Junts hagi rectificat. I de moment ho deixaria aquí.
Molt bé. Guillem.
M'ha fet gràcia la introducció. I ara, perdó, perquè ara interpel·les el presentador, que és l'últim que s'ha de fer en una tertúlia, diguéssim.
Vinga, no. Interpel·la.
Deies, avui s'ha signat i s'ha entregat formalment. Era la resposta del govern. I després has dit... era el grup de Laura Borràs qui ha respost. Laura Borràs, que no té cap responsabilitat orgànica dintre d'aquest espai, o diria, perdó, que no té cap responsabilitat. Potser sí que en té alguna, però, si més no, no de les més notòries.
A la direcció del partit.
Està a la direcció, però com a president del Parlament.
Tens tota la raó. I, per tant, admeto el comentari. Admeto el comentari.
Curiosament, ahir s'explicava que havia estat en part de les converses parlamentàries i havia anat validant algunes de les passes, i, per tant, m'ha semblat, si més no, curiós com a introducció. Crec que no sé de què anem a discutir. Si anem a discutir de que Junts s'ha esborrat parcialment d'aquest acord, que no, perquè avui s'ha presentat formalment a instàncies judicials, per tant, en teoria, el govern i, per tant, també Junts l'ha signat. Si anem a discutir sobre què passa amb el 25%, o si anem a discutir sobre el model d'escola. Què vull dir amb això? Que crec que és difícil entendre allò que no es vol entendre, i la meva sensació és que ahir la tarda a Twitter es discutia sobre un document que molta gent del que hi discutia i opinava no l'havia llegit. O no havia llegit la LEC, o no havia llegit, en especial, el decret d'autonomia de centres. Aquí hi ha dos mesures principals, o tres, diguéssim, quatre situacions. Va, donem un segon de pausa. La LEC, que ja en el seu moment aprovada, diguéssim, amb una àmplia majoria al Parlament, a excepció, en aquell moment, juraria d'Iniciativa, que s'absté, i del PP, que hi vota en contra, demana tenir en compte la realitat sociolingüística i dels entorns de cada centre. Més tard, el 2010, s'aprova un decret, 112/2010, si no m'equivoco, d'autonomia de centres, que diu que cada centre pot decidir generar el seu model propi, el seu projecte, diguéssim, educatiu, sempre i quan entengui que el català és llengua vehicular. Sí, però entenent i concretant-ho a partir de la realitat sociolingüística del seu entorn. Hi ha una sentència, ara no fa gaire, i ho ha explicat l'Ivan, a través d'un recurs, juraria que del Partit Popular, que demana el 25% de compliment del català, i ara es presenta una proposta. Una proposta que demana, sobretot, escapar d'aquests percentatges, demana reforçar el català, demana retornar als grans consensos de país, i que fa evident, com deia l'Ivan, i amb això jo acabo, que és que l'única solució real de fons, de futur, pel català i pel model d'escola catalana, té un nom que és independència, però això ja ho sabíem. Però que, mentrestant, és imprescindible que, per escapar-nos de determinades sentències de l'estat espanyol que ens limiten en base a percentatges, cal que escapem, que recuperem els consensos de la LEC, que escapem d'aquests percentatges, i el decret d'ahir ho aconseguia.
Deies, jo accepto absolutament el tema de Laura Borràs, tens tota la raó. Ara afegeixo jo una altra cosa. Deies que de què anàvem a discutir. A mi el que em crida l'atenció és el que ha dit Esquerra Republicana i el que ara estem dient aquí. O sigui, perquè els republicans han lamentat que l'acord treballat, negociat i transaccionat, estic llegint literalment, durant dies es vulgui dinamitar per altres partits. L'acord és sòlid, ha dit Esquerra, segons, i el més raonable per a garantir el model d'ensenyament en català que estava en perill. Per aquí hem tret el tema, que a mi em semblava que hi havia un cert enfrontament entre els dos partits. Potser m'equivoco, no he sabut interpretar bé. Digues, Elisabet.
Faig cotxe a escombra, eh?
Vinga.
Primer, ens trobem una altra vegada una situació a Catalunya on hi ha una sentència, hi ha una llei, i els polítics de sempre volen saltar-se les lleis, escapar de les sentències, com ha dit el company d'Esquerra. Ja està bé d'aquesta inseguretat jurídica que tenim permanentment a Catalunya. Les escoles han de saber què han de fer pel seu currículum escolar. De veritat, quin perill té pel català que un nen, perquè estem parlant de nens, se li ensenyi una hora més a la setmana en la seva llengua materna. Estem parlant de la seva llengua materna. Veure això com un atac a la llengua, a una cultura, a una identitat personal, identitària, nacional, que vulguis tenir, que un nen pugui rebre una hora més d'educació a l'escola en la seva llengua materna, per mi ja és de bojos, perquè estem parlant de nens i els seus drets lingüístics. Les llengües no tenen drets, les persones les tenen, i estem vulnerant, però trepitjant els drets de nens catalans cada dia a l'escola catalana.
Voleu comentar alguna cosa més? Sí, Ivan, digues.
Alguna cosa més. A veure, has parlat d'inseguretat jurídica. El que causa inseguretat jurídica és que els jutges es posin a fer política. I aquí ja
fa... O els polítics que facin lleis que són il·legals.
I aquí ja fa massa anys que això passa. Concret amb el que es volia provar ahir, a veure, es vol introduir el castellà com a llengua vehicular, cosa que no havia passat en 30 anys. Això jo crec que és un error. Primer, es vol introduir variables territorials en funció de la procedència de certs nanos. No pot ser. Es vol treure aquella aula de reforç per nanos que puguin venir, per exemple, ara com pot passar d'Ucraïna. Això és un altre error. Per tant, aquí s'han trencat consensos molt bàsics des de fa 30 anys i que, a més, han demostrat la llei d'immersió lingüística o la política, la política lingüística a Catalunya els últims 30 anys ha demostrat ser un èxit. I tots els paràmetres ens donen que el nivell dels nanos que surten de batxillerat és el mateix de català. Les seves competències són exactament les mateixes de català que de castellà. Per tant, continuem amb el model d'èxit i no el rebaixem.
Jo no el veig, cap model d'èxit aquí a Catalunya.
Tinc les dades, si vols te les dic.
Bueno, qui fa les dades? Qui fa les dades?
No, l'informe PISA.
L'informe PISA, l'Estat i la Generalitat.
L'informe PISA històricament ha dit que efectivament el grau de coneixement dels nens, això ho podem repassar, dels nens catalans sobre el castellà era exactament igual o fins i tot superior que el de nens d'altres comunitats autònomes. Això és una dada molt objectiva, vull dir, no sé... Si voleu, podem repassar-los. No els tinc ara, però si voleu, podem aconseguir. Estem a 5 minuts de les 4 en punt de la tarda.
No, perdó, digues, Toni, perquè crec que és bona la reflexió, agafant el fil aquest, i que, evidentment, diguéssim, no hi ha cap perill perquè un nen rebi una hora més amb la seva llengua materna, igual que estic convençut que no hi ha cap perill perquè un nen rebi totes les assignatures en català i ningú morirà per rebre les assignatures en català, però el que sí que jo trobo faltar amb mesures com la d'ahir, que és veritat que s'ha de dir que no és el seu objectiu de la mesura concreta, que l'objectiu de la mesura d'ahir és, ho he dit, escapar, no sé si ho he dit abans, però sí, em reafirmo, amb escapar d'aquesta sentència del 25%, en base a una llei espanyola anterior a la llei actual, sigui dit de passada, i anant en contra de la llei pròpiament catalana, on, en teoria, Catalunya té les competències per fer-ho. Per tant, com deia l'Ivan, uns jutges intentant fer política, cosa que no hauríem de permetre. El que jo trobo a faltar, perdó, i torno, és un acompanyament. O sigui, més enllà d'aquesta mesura, que ens permet salvar la imposició del 25% en castellà, què més farem? Perquè el català és evident que té determinats retrocessos en determinades, sobretot, zones del país o en determinades edats o en determinats perfils professionals i, per tant, què més farem? I aquí sí que hi ha un esforç que s'ha de fer amb formació de professors, amb plans educatius d'entorn, amb connectar determinats espais educatius amb laborals, etc, etc, etc. I tot això, que insisteixo, no és objecte de debat de la proposta d'ahir, sí que cal que també ho seguim treballant. I això connecta amb la llei audiovisual i determinades altres coses que hem anat comentant en alguna altra tertúlia. Però crec que aquest debat sobre l'estat del català i com el cuidem va més enllà de mesures com la d'ahir, però la mesura d'ahir és positiva pel país.
Voleu afegir alguna cosa més?
No, que si amb un model d'èxit total d'escola catalana, d'immersió total en català, el català està en retrocés, què més han de fer? A ficar-nos als somnis de les persones que també somnien en català? O no veieu que amb aquesta imposició hi ha un retrocés? Perquè
no parleu d'imposició, és una llei democràtica d'un Parlament democràtic aprovat esteu... per amplíssimes majories.
Ah, clar, no, i el que digui un jutge, això ja no pot fer. No? Clar, un jutge perquè... de carrera que té la seva funció, la seva vida, és dir si les lleis estan ben fetes o no, això està malament. El que s'aprovi en un Parlament... Aunque estiguis trepitjant els drets lingüístics de nens de 4 anys que no escolten el castellà a l'escola fins als 7 anys, això està bé, això està superbé. A classe, segons el vostre model d'èxit, és que un nen no escolti el castellà a l'escola catalana fins al segon de primària.
Totes les
això és d'èxit. I el català està en retrocés, què més voleu?
No, perquè hi ha molta pressió en el digital, perquè hi ha poc social... A veure... Totes les dades del Ministeri d'Educació, de la Generalitat, sigui informes PISA o sigui informes propis, diuen que les competències dels nanos quan acaben batxillerat és pràcticament la mateixa en català que en castellà.
Utilitzar políticament una llengua per fer un discurs nacionalista no arriba a fer... aquest idioma fa rebuig a la població.
Utilitzar políticament una llengua és aquells jutges i aquells partits, com el PP... o com el defensor del poble del PSOE...
En cap moment estem dient que hem d'estudiar només en una llengua. Diem bilingüisme. La població a Catalunya són bilingües. Volem bilingüisme real a l'escola. Que sigui una transposició del que passa al carrer, que passi a l'escola.
Amagueu l'intent de minorització del català amb el bilingüisme. I el bilingüisme tots sabem que porta la diglòssia.
Us sembla normal que hi hagi una persona escoltant els nens al pati de l'escola per veure si parlen en castellà o en català?
Això és fals, si ho saps.
És fals.
Sí, això és fals.
Llavors, aquestes plataformes que fan els estudis fals, i totes les pancartes que posen a les escoles són falses.
A veure, un moment, Guillem, que...
Hi ha conceptes arcaics, diguéssim, de l'època del Pleistocè, dels fòssils, diguéssim, com espanyolitzar a los alumnos catalanes. que són paraules pròpiament del PP i que són qui ha donat peu a sentències com les que estem comentant. I, per tant, evidentíssimament que els que tenen la gran obsessió per defensar una llengua i que la llengua aquesta sigui utilitzada com a arma política és precisament els del PP. O sigui, em nego en rotund en determinades coses que s'han dit.
És que no tenim més temps. Elisabet, m'ha agradat molt la teva samarreta. Porta una samarreta de superherois avui l'Elisabet. Escolteu, ha estat un plaer, com sempre, rebre-us al nostre programa. Ivan Condés, Elisabet Ortega, Guillem Casals, aprofiteu bé el cap de setmana. Crec que tindrem estones de sol. I a més avui el Jordi Miralles, dic, el nostre home del temps, ens ha dit que el diumenge pujan una mica les temperatures.
Uau.
Això comença l'horà primavera. No ens ho imaginarem i encara ens farem una tertúlia a la platja. Això ho podríem fer. Un divendres, no? Anem a fer el programa al Xiringuito.
El Toni m'ha dit que m'ha vist ben vestit. Si em veus
vas molt ben vestit.
No seria un drama, eh? Per tant, esperem
això
continuar així.
Això deixa'm que ho decideixi jo. Gràcies. Vinga, fem una petita pausa. Tornem de seguida.